Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Fiscalia ha demanat repetir el judici contra Sandro Rosell en el recurs presentat avui amb un tribunal diferent. El Ministeri Fiscal al·lega un error en la valoració de la prova i sol·licita aquesta anul·lació, la de la decisió judicial d'absoldre l'expresident del Barça. Una macroenquesta del Centre d'Estudis d'Investigacions, Sociològiques, el CIS, dona un empat tècnic a l'Ajuntament de Barcelona a les municipals entre Barcelona en Comú, amb Ada Colau al capdavant, i Esquerra, amb Ernest Maragall. A les europees, atorga un escó a Carles Puigdemont en uns comicis en què Oriol Junqueras milloraria els resultats del 2014 i el PSOE guanyaria el conjunt d'Espanya. A les municipals a la capital catalana, després de Colau i Maragall, seguirien el PSC amb 6 o 7 regidors, Junts per Cat entre 5 i 7, Barcelona pel Canvi Ciutadans amb Manel Valls entre 5 i 6, el PP amb 2 o 3 i la CUP amb 2. El Tribunal Constitucional finalment ha donat un aval definitiu a la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions europees. Ha rebutjat, finalment, i no ha admès a tràmit, els dos recursos, el de Ciutadans i el del Partit Popular. I Miquel Iceta ha dit aquest migdia en una compareixença que seria un gran error que el Parlament deixés perdre l'oportunitat que un català sigui el president del Senat. De fet, el primer secretari del PSC ha assegurat que el Parlament necessita fer aquest gest de cortesia bàsica no escrita i que li permetin ser nomenat i, per tant, optar a la presidència de la Cambra Alta. I recordem que es fa avui a Tarragona, al Seminari Pontifici, una taula rodona dins del cicle sobre diàleg interreligiós.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. M'agrada començar el programa d'avui amb una frase del filòsof xinès Lao Tse, que diu el següent. Un gran arbre neix d'un tendre brot. Un camí de mil passes s'inicia en un sol pas. Comencem. Moltes vegades, quan volem fer canvis cap a una alimentació més saludable, se'ns fa tot un món. La inspiradora nutricional Marta Vergés ens explicarà per què ens costa tant fer aquests canvis. Parlarem amb el director Màster Online en Educació Integral Holística, Ignasi Salvatella, de com educar els nostres fills a descobrir la confiança en la vida. El psicòleg Marc Massip, creador de Desconnecta, ens recordarà la gravetat de les addiccions a les noves tecnologies i ens reflexionarà què és per ell viure des de l'essència. Amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia, ens respondrà a la següent pregunta. És la menopausa una jugada? O és un moment perquè la dona es pugui trobar amb ella mateixa? Ens oferirà aliments per millorar els símptomes. Com mantindre el pes saludable? Sequedat vaginal, fogots... La secció de compra crea una realitat de canvi. A la secció d'Economia Humana parlarem del poder del consum conscient amb Ferran Caudet. A la secció de Ciència i Consciència amb la doctora Luján Comas, llicenciada en Medicina i Cirurgia i autor del llibre Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, ens parlarà del contacte amb els difunts. I per finalitzar el programa d'avui, Òscar Arenas Larios, llicenciat en Publicitat i màster en Psicocreativitat, ens parlarà del seu llibre 365 formes de demanar treball. Si us sembla, doncs, comencem.
Alimentació i emocions, amb la nutricionista Marta Vergés.
Ens acompanya Marta Vergés, inspiradora nutricional, autora del llibre Comet el Tarro i creadora del programa interessantíssim Menja't el Món, que podem veure a la web de la 2 de Televisió Espanyola. Marta Vergés, com estàs?
Doncs molt bé, Glòria, ja ho saps.
Radiant, com sempre, ve aquí el dia des de l'essència, que és com que s'obre, surt el sol.
És connectar amb l'essència, venir aquí.
Moltes vegades volem fer canvis a la nostra alimentació per tenir-la més saludable, però és que és com un... que se'ns ve el món a sobre, és missió impossible. Però jo, per on començo, no?
Clar, això ens passa, no? No només amb l'alimentació, tot el que sigui introduir nous hàbits
ens costa
una miqueta. Que sigui difícil no vol dir que sigui impossible, no? De fet, és possible, però és molt important que això sigui realment una prioritat, val? Perquè a vegades imaginem que volem fer aquests canvis, però si realment ens escoltem, no és una prioritat en aquell moment. Val? Quan realment és una prioritat, hi ha un impuls intern que ajuda bastant. També hem d'aprofitar aquests moments d'impuls. És veritat que durant l'any hi ha certs moments que aquest impuls ve d'una forma més natural.
Sí.
Hem d'aprofitar aquest impuls i... molt important és posar-nos un objectiu, marcar-nos un objectiu clar. Perquè a vegades en aquests canvis volem fer-ho tot.
I aleshores ens ve el món a sobre.
Clar, aleshores ens ve el món a sobre, perquè són masses coses que hem d'adaptar, no tenir temps, és impossible, etc. Aleshores, marcar-nos petits objectius i veure quins d'aquests serien viables. Quins serien petits objectius? Doncs, a lo millor... clar, és que són molts, no? Però, per exemple, potser per un la prioritat és començar a fer uns esmorzars més saludables. Per un altre, potser és començar a cuinar receptes més saludables. Per un altre és...
el que ens pugui semblar més atractiu.
El que ens pugui semblar més atractiu. A vegades, començar és trobar on anirem a comprar aquests nous ingredients. Imagina't.
Petits canvis.
Petits canvis, perquè ja estem mirant molt amunt, però no estem mirant que potser hem de començar per localitzar a prop, clar, de casa nostra on podem anar a comprar això diferent, no? O començar a prendre nous ingredients que ens poden ajudar. Aleshores, segurament requerirem de comprar algun llibre, d'anar a fer algun curs de cuina, elements que ens puguin motivar. Si tot i així no podem, avui en dia hi ha molts especialistes que et poden ajudar. Això és com anar al gimnàs. Tu pots anar al gimnàs, pagar la quota i fer-ho per tu mateix, o pots anar a contractar un entrenador personal que t'ajudarà molt més. Aleshores, ja et dic, si és una prioritat, trobarem
la fórmula.
La fórmula. Després també, dins de tot i la prioritat, després una altra excusa que ens sol passar és el temps, el tema del temps. No tinc
la gestió
temps,
del temps.
La gestió del temps. És que no tinc temps. Jo vull fer canvis, però no tinc temps. Jo sempre explico una història que vaig escoltar una vegada d'una persona, d'una coach que es dedica a la gestió del temps, que em deia, mira, tinc una clienta que és una businesswoman i que no té temps. Té tres fills, mare soltera, està gestionant una empresa de 100 empleats, aleshores està desbordada, no té mai temps. Inclús quan jo he de quedar amb ella per fer el coach, no trobem el temps. Doncs en aquesta persona, en un moment donat, va tenir un accident a casa que se li va inundar tot el menjador. Doncs aquesta dona que no tenia temps, aquella setmana va invertir 15 hores per arreglar aquest problema del menjador. Clar.
O sigui, si no el trobes, la vida te'l fa que te'l
para. Exacte, em refereixo que també és un tema de prioritats, el temps. Si tu tens la prioritat, per què aquesta dona va poder trobar 15 hores amb una agenda que no en tenia? Perquè és que era una prioritat, era supernecessari. Aleshores, és un tema de prioritats, però esperem que aquesta prioritat no sigui ja que
una
realment
urgència.
Una urgència, no? Això seria l'ideal.
A mi m'agrada dir que a vegades si no parem la vida ens para, no?
Exacte. Si no parem, i això és així,
parant, eh?
La vida ens acaba parant. Amb la qual cosa, sobretot ser molt sincers amb nosaltres i veure, marcar l'objectiu i trobar la prioritat del temps. Perquè mentre no ho sigui, el que farem és patir molt. Patir molt, perquè no ho farem, ens autoculparem, no ho puc fer, no sóc capaç. Aleshores, no, tranquils, mentre no arribi a aquest punt, millor que posem la prioritat en una altra cosa.
I estimar-nos i posar-nos com a prioritat a nosaltres mateixos.
Sí, 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 sí. I després ja, si ja tenim l'objectiu, la prioritat, i estem molt motivats, allà ens ajudarà moltíssim també fer-nos una planificació. Perquè si nosaltres ens ho marquem amb una agenda, allò ja té una importància a la nostra setmana.
I li donem forma.
Li donem forma. Si no, sempre tindrem l'hàbit de posar altres coses per damunt.
Ho tenim a la ment, si ho posem en un paper, sembla que focalitzem
més. Llavors, planificar el dia d'anar a comprar de la setmana, planificar el dia que cuinarem i prepararem aquell menjar per tenir-lo durant la setmana que no ens ocupi més temps.
Marta Vergés, planifiquem la setmana, planifiquem la nostra vida. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos en aquest camí a tenir una vida més saludable i estimar-nos més. Fins ben aviat.
Fins ben aviat, gràcies.
Viure des de l'essència. Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Acompanya Ignasi Salvatella, director Màster Online en Educació Integral Holística i Educació 22. Molt bones, Ignasi.
Molt bones.
Benvingut al Viure des de l'Essència.
Benvingut a aquesta essència.
Aquesta essència d'educar o descobrir la confiança en la vida, que és el que parlarem avui, no? Després d'aquest viatge que estem fent d'educació integral holística tan necessària i d'acompanyament. Com podem descobrir aquesta confiança en la vida que a vegades ens costa, no? Ens costa tant.
És una decisió. Primer cal que ens sentim com a éssers complets. I el sistema que tenim educatiu ens sembla que ens porti a defensar-nos de la vida i a omplir de molts continguts per tenir més eines externes per poder moure'ns millor en aquest món.
Sempre des de fora. Aquesta...
I sí. Quan connectem en què les potencialitats, que és el que ja es va dient avui a l'escola i a l'educació, i quan som adults acabem fent això, busquem allò que ens fa feliços, que connecta amb allò amb el que sabem fer, i aquest que sabem fer connecta amb allò que ens agrada, i per tant acaba connectant amb el potencial innat que portem, que per això es dona tot aquest camí i acabes fent bé les coses perquè t'hi dediques, perquè t'agraden. No? Llavors, si fas aquest canvi de concepció, dient jo ja neixo amb
tot... Sóc un ser complet, diguem-ne.
Amb tot el que he vingut a desenvolupar, doncs només ho he deixat florir, que s'obri com la flor. La flor ningú li ensenya i ningú li comença a dir... Doncs...
Podem dir també que quan la vida ens presenta obstacles, perquè clar, sí, que surti la flor, que florem, eh? Però la vida a vegades no entenem el que ens passa, que per molt que intentem connectar amb el nostre propòsit, amb el nostre sentit de vida, ens venen entrebancs. Aleshores, potser diríem, abracem aquests entrebancs, qui sap el que és bo o no, perquè no perquè les coses es torcin vol dir que no estem en el camí correcte. Potser també és important fer èmfasi aquí.
Abracem-ho perquè són grans oportunitats de conèixer-nos i poder seguir avançant. Els problemes fora del que ens pensem són realment indicadors de que jo els puc resoldre perquè tinc tot el potencial, jo sóc creador de la meva realitat i, per tant, això està aquí al davant perquè jo ho puc resoldre, tornar a connectar amb la confiança, encara que no ho sàpiga en aquest precís moment. Però m'atreveixo a pensar que sí, entro i vaig mirant l'oportunitat de conèixer-me, d'aprendre allò, de resoldre-ho, de trobar noves capacitats, de veure nous potencials meus que no sabia que estaven tan expressats, i vaig aprenent. Això no sempre és un camí fàcil.
Hi ha persones, també s'ha de dir, penso jo, que hi ha persones que potser els és més fàcil que d'altres, però lo important és no deixar de perseverar.
Clar, perquè el fàcil o el difícil, pujar una muntanya és fàcil o és difícil? Depèn de la pujada. Bueno, no, depèn de la intenció que hi posis. Jo puc arribar molt cansat i hauria sigut genial. O sigui, que és la mirada que hi posem en aquesta dificultat.
I la importància d'aquesta mirada interna, tornem, perquè no podem mirar cap a fora, perquè tots tenim capacitats diferents, uns tenen uns talents més desenvolupats que d'altres, i la comparació no ens ajuda a avançar. Aleshores, tornem a aquesta mirada interna des d'un mateix i des d'aquesta perseverància cap al que un vol, sí?
Què és millor, un roure o un jonc? I a algú a la natura se li ocorreix valorar si és millor un enciam que una rosa. Cadascú té la seva funció i la utilitzem en cada moment. Per tant, treballem en equip i cadascú que aporti les seves potencialitats. Si ens comencem a mirar les diferències, primera, que no serveix per res, segona, que no avancem, i tercera, ens minem l'autoestima, perquè jo penso que vull ser com tu com jo. Quin absurd, no?
Aleshores, que bonic el fet de poder pensar, el fet de pensar que som sers complets, que som sers realment que podem desenvolupar, que hem vingut tots amb un propòsit de vida, i això no podem desestimar-ho.
I pertanyem a un mateix organisme que es diu humanitat, com a mínim, sinó un sentit més ampli d'energia universal o la visió espiritual que cadascú tingui, i som una peça. I, a més, des de la part més material, la raça humana no hagués evolucionat si no s'hagués ajuntat per caçar el mamut. O sigui que som certs que sempre estem treballant en equip.
Ignasi Salvatella, moltíssimes gràcies per el teu acompanyament, pels teus consells durant tantes setmanes. Seguirem veient aquí el programa. Què dir-te, no sé si algun petit consell que vulguis compartir més amb els nostres oients?
Doncs el que et diria és que estiguem en el present, confiant plenament en les nostres capacitats, perquè l'únic instant que existeix sempre és aquest, el que estem ara.
Aquest present, que és un regal, perquè és un gran present.
Exacte. I el proper torna a ser present.
Cada dia neix un nou dia. Moltíssimes gràcies, Ignasi Salvatella. Cada instant. Correcte.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Addiccions a les noves tecnologies, amb el psicòleg Marc Massí.
Ens acompanya Marc Massip, director de l'Institut Psicològic Desconnecta, expert en addiccions a les noves tecnologies i autor del llibre Desconnecta, un llibre que fa molt poquet que ha sortit al forn. Com? Quan va començar aquesta aventura, Marc? Benvingut al programa.
Hola, l'últim dia, no, ja?
El darrer dia. Som uns experts, ja.
Bé, no ho explico molt. Jo vaig començar a veure que la gent tenia una necessitat, no? Hi havia una necessitat social de realment desconnectar. La gent començava a estar hiper-mega connectada amb diferents inputs constants i començava a tenir... jo havia estudiat psicologia, començava a tenir aquestes conseqüències ja reals d'addicció i aquestes dependències i hàbits dels que hem parlat molt, no? Començava a fer coses pel telèfon mòbil i deixava de fer altres per aquesta activitat.
Però devia haver-hi un detonant que vas dir... Haig d'anar cap aquí.
Crec que ho vam comentar amb un anterior. Estava a Menorca i a Macarelleta, doncs un amic meu va saltar del barco perquè tenia que utilitzar el wifi. Un altre amic meu que estava en aquesta menorquina, que era amb un grup d'amiguets, em va dir d'anar a fer el Camino Santiago sense mòbil. I vam estar 10 dies amb la bicicleta i coneguent un munt de gent. Algú que vivint des d'aquesta essència... puc garantir que quan marxo amb la meva parella a viatge, quan marxo sol a fer conferències, quan estic caminant pel carrer, coneixem a gent. Pot passar qualsevol persona pel teu costat, l'amor de la teva vida, el teu millor amic.
I no veure'l.
I no veure'l perquè estàs mirant una pantalla. No? Quan connectem amb les pantalles, desconnectem de les persones. Ens creiem que estem parlant amb una altra persona, però estem desconnectant del món real i de tot el que ens envolta. No? Crec que és important parlar amb tothom, conèixer tothom, comunicar-se amb tothom, abraçar-se, estimar-se... Si no connecta, doncs no es connecta, però que sigui real, no? I el telèfon mòbil, això ens ho treu.
Havies arribat a estar, consideres, amb addicció?
No.
Els mòbils? No.
No.
O sigui, va sorgir d'haver una experiència externa, la que et va despertar de que havies d'agafar aquesta direcció.
Sí, crec que seria molt, molt publicitari, no? Dir que jo havia tingut una addicció i m'he recuperat, però no és el cas. Inclús hi ha moments en el dia a dia que dius, ei, fins aquí he arribat, perquè a més jo promoc això, no? I és que hi ha moments d'impulsivitat que no et dones compte i dius, ostres, porto 20 minuts mirant el mòbil i estic aquí al sofà.
I què entrec, no? I què he deixat de fer.
Sí, perquè vull dir que el propi telèfon és molt llaminer, no?, en aquest sentit. Penso que al veure la necessitat social vam encertar, perquè això fa 8 anys, no?, que ho vam muntar. I ara s'està demostrant, ens havien tildat de xalats, me'n recordo, i de no poder lluitar contra això, no lluitem. No volem que aquests telèfons mòbils s'acaben. Volem que hi hagi un cartell darrere de cada mòbil que digui que estudiar amb el mòbil no t'ajudarà a anar, no? Enviar una foto amb contingut sexual pot ser detonant per la teva vida, conduir no es pot fer servir mòbil, i així crear no una prohibició, sinó un full de ruta pel bon ús.
De totes maneres, la teva vida, a dia d'avui, estàs molt sol·licitat. Jo crec que portes un... Tens la sensació a vegades de que no pots estar tot arreu? De que l'estrès també s'apodera una miqueta de tu?
Bueno, gràcies a Déu, estem molt contents de la feina que venim fent i de la que tenim i de tot el que podem ajudar. I és veritat que tenim, doncs, moments d'hiperfeina o hiperconnectivitat en aquest sentit, però creu-me que sé trobar molt bé els espais per desconnectar.
Quina és la millor manera que tens per desconnectar, Marc?
Fer l'amor.
És una bona recepta,
no t'enganyaré.
Pels nostres oients.
Bueno, si passéssim més temps fent l'amor i menys amb el mòbil, crec que tot aniria molt millor.
Tot seria molt diferent. Fer l'amor i no la guerra, ja ho diuen, eh?
I crec que hi hauria menys tensions al carrer, estàs d'acord?
Estic absolutament d'acord.
Que maco que va amb l'amor.
Sí, un bon viatge de vida, eh? La importància de que... Jo també el que em referia era el fet de que probablement el teu equip de gent va creixent, no? Perquè si aquesta gran necessitat, just ara arribes de Colòmbia...
Sí, nosaltres ara som 17 persones treballant als centres. Tenim un hospital de dia, tenim una escola amb 3 alumnes per classe, tenim unes teràpies molt individualitzades, hem obert l'espai de trastorns d'alimentació, de drogues... Al final hi ha molt en comú, no només amb les noves tecnologies, i ens donem compte que estem per ajudar els joves que estan molt perduts, molt desemparats, tenen molta necessitat de sentir-se estimat i necessiten molta exigència, límits i normes per tenir un millor futur.
El punt aquest, a mi m'agrada dir que tot ser humà necessita ser estimat. Aquesta és la clau. L'amor obre totes les portes.
Sense cap mena de dubte, però mai sobreprotegit, que això no els hi fa créixer. Hem de saber volar per de saber caure i per aixecar-se i saber volar sols i així ser els futurs pares, no?
Així és com aprenem, no?
Exacte.
Moltes gràcies, Marc Massip, per haver estat aquí amb nosaltres en aquest projecte que està obrint portes, jo m'atreviria a dir, arreu del món.
I tant.
Perquè realment s'està movent d'una manera frenètica. Desconnecta. No sé si hi ha alguna web que també puguis vulguis fer referència als nostres oients perquè puguin adquirir més informació.
Sí, tenim la web que és www.programadesconnecta.com, en castellà, programadesconnecta.com, i qualsevol cosa que puguem ajudar, doncs encantats de seguir fent millor la societat.
Doncs moltíssimes gràcies. Seguim en aquest gran projecte de vida de connectar amb la nostra essència i el nostre sentit de vida.
Moltes gràcies i molt content d'haver-vos conegut. Que vagi molt bé.
Fins ben aviat.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Doctora Emma Esteve, llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en obstetrícia i ginecologia. La tenim aquí al Viure des de l'Essència. Què tal, com està?
Molt bé.
Avui parlarem de la menopausa, no? La menopausa és una jugada, tal com moltes vegades ens volen fer veure, doctora?
Estem amb el de sempre, no? Que ja hem anat parlant en els diferents programes. La medicina mecanicista s'ha orientat a tractar la malaltia i ha convertit les diferents etapes per les que passem la dona al llarg de la nostra vida en malaltia. Ni l'adolescència, ni l'embaràs, ni la lactància, ni el postpart, ni la menopausa són una malaltia. És un estat evolutiu de la dona que està relacionat amb l'envelliment. Això no ho podem negar, perquè som mortals i la vida està feta així.
Però també som més sàvies.
Sí. Però jo penso que podem donar una altra visió de l'entrada a la menopausa. No? Uh-huh. La dona, quan rondem els 50 i potser inclús abans, estem amb el entrant en l'últim terç de la nostra vida, no? Encara que la vida s'ha allargat molt, però estem entrant en l'últim terç. I la menopàusia és una etapa de reflexió per la dona. És una mica el dir, ostres, què he fet fins ara a la meva vida i com vull que sigui la meva vida futura, no? És un despertar, és una etapa de sabidoria, d'experiència. I jo penso que si ens ensenyen i ens eduquen per veure-la així, és una etapa molt enriquidora. I que ens prepara també per la mort.
Parlem
I
que també és l'edat del renaixement, ens podríem dir.
Sí, diguem que és l'edat del renaixement després d'haver viscut l'edat de l'experiència, no? Mm-hmm. O sigui, que hem estat contínuament evolucionant i arribem a aquesta edat, seguim aprenent, seguim evolucionant, però reunim tot allò que hem après, no?, per materialitzar-ho.
És allò de trobar-se amb una mateixa, aquell moment en què dius, a veure, ara què vull fer jo amb la meva vida, no?, després
sí,
del que he viscut.
I per descobrir el teu ikigai, no?, que diuen uh-huh. els japonesos, és a dir, que si fins ara potser no t'has preocupat de veure per què estàs aquí, quina és la teva funció o missió en aquesta vida, doncs potser ara tens l'oportunitat a través dels símptomes o dels problemes que se't presentin durant la menopàusia per despertar i posar consciència en que les coses o el paradigma de vida pot ser diferent.
Doctora, com podem gestionar els símptomes de fogot, secada vaginal, aquests canvis d'humor? Quines eines pot compartir amb nosaltres?
Fixa't, Glòria, que sempre anem rondant al voltant del mateix. Després és veritat que en funció de cada patologia o de cada símptoma o de cada edat de la dona, doncs a nivell de medicina integrativa doncs tenim pautes més específiques i més individualitzades. Però els símptomes de la menopàusia es produeixen per al dèficit d'estrògens. I tot això està relacionat amb tota una alteració a nivell dels centres termorreguladors del cos, no? Uh-huh. I d'aquí venen els fogots, la secretat vaginal, l'estat més depressiu. Si nosaltres aconseguim que totes aquestes substàncies que ens falten, doncs per la nutrició, perquè estimulem el cos amb l'exercici o amb la gestió de l'estrès o amb les emocions, perquè es segreguin des d'un altre òrgan que no sigui l'ovari, doncs aconseguirem suplir al 100% els estrògens, perquè això només ho farem si fem un tractament hormonal substitutiu, convencional, amb els pros i els contres que té, que s'ha d'individualitzar i valorar. Jo no dic no al tractament hormonal substitutiu, però depenent de la dona, dels seus antecedents, de les seves patologies, de la seva sintomatologia, quant temps, quines dosis...
Doctora, aquí al programa els hi donarem, compartirem eines amb les nostres oients. Quins aliments ens poden ajudar per poder enfortir, per poder regenerar els nostres estrògens?
Doncs tots aquells que ens desinflamin i ens antioxidin, com ja hem dit moltes vegades, i, a més, tots aquells que siguin rics en fitoestrògens, no? Per exemple, tots els lignans, les semilles de lli, les crucíferes, les cols, el bròcoli, tots els aliments rics en omegas 3, la xia, el llinet, el peix, sobretot el blau, el sèsam, les algues, la soja fermentada, que no és la refinada. Quan dic soja fermentada em refereixo als iogurts de soja, al tempe, al seitan, a la sopa de miso, a la salsa de soja. N'hem de prendre sempre i a totes hores, no, petites quantitats i cada dia una miqueta de cada una d'aquestes. I les altres sí que anar-les incorporant com a hàbit diari a la nostra vida. Les llegums, els fruits secs no torrats, els fruits vermells, els aràndanos, les anous... Bé, hi ha tota una sèrie d'alimentació que porten fitoestrògens de manera més elevada, que els aportarem des de fora i que evitaran una mica que els disruptors endocris o xenoestrògens, que també els hem d'intentar reduir i evitar, no s'enganxin als receptors i, per tant, no ens provoquin estats hiperestrogènics dolents que ens portarien més a malalties cròniques o a càncers estrogen dependents, no?
Algun llibre que pugui recomanar per als nostres clients?
Sí. Com he dit en altres programes, el llibre del Xavier Verdaguer, que parla sobre la nostra salut, i la Catherine Northrup, que és la ginecòloga holística, ens ajuden, a mi els dos, m'ajuden molt a posar en situació, tant a nivell físic com a nivell emocional, no? Què significa la menopàusia i què significa el dèficit d'estrògens i com els podem suplir afavorint els bons estrògens i reduint els mals estrògens o disruptors endocrins que ens emmalalteixen.
Doctora Esteve, prenem nota dels llibres de tots els aliments que hem de prendre per tenir una salut molt més equilibrada quan entrem en aquesta etapa de la menopausa, no? Que és aquest renaixement en el món de la dona i aquesta reflexió, aquest valorar la vida des d'un altre angle, m'agradaria.
Sí, sí, i amb això ara m'agradaria dir, ja que és l'últim programa d'aquesta sèrie, no? Que quan parlem d'integrar tot el que hem après en la medicina convencional, que és molt i és bo, amb el que hem après després per altres circumstàncies de la vida, no? I que al final el que es tracta és d'intentar posar en equilibri el nostre cos, no? Perquè si no, amb tanta química i amb tanta substància externa, la intuïció i la pròpia naturalesa sàvia i el metge que portem a dintre perd el nord i no sap per on hem de parlar, no?
Despertem aquest metge, aquesta saviesa interna, que quan la sentim, aleshores sí que ja no la podem ignorar.
No, és aquella vagueta, no?, que quan tu dius què haig de fer, t'acaba responent això, no?
Moltíssimes gràcies, doctora Emma Esteve.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Economia humana, amb l'escriptor Ferran Caubet.
Ens acompanya Ferran Caubet, CEO en Economia Humana, un camí de transformació que ens empodera. Parlem avui de com vivim temps apassionants i complexes. Benvingut al programa, com està?
Molt bé, fantàstic.
Avui parlem del poder del consum conscient, no? La importància de que cada compra, l'acció de cada compra que fem, crea una realitat econòmica.
Així és. És a dir, la gran palanca de transformació és el consum conscient. És a dir, i, bueno, com a exemple tenim aquí Granollers, Granollers és un exemple de que els botiguers de Granollers feren tota una transformació de la població que està estudiant-se a universitats com la de Manchester. És, dir, és un exemple de com, se transforma un territori des de, el consum. I bueno, tenim també recient, l'any passat, al Marroc, al maig de l'any passat, els consumidors, en un país com Marroc, s'uniren en les xarxes perquè hi ha unes injustícies amb, tres productes bàsics, la gasolina, unes aigües i, la llet, i per a baixar preus. I a pesar de tota la força que pugué fer, perquè eren empreses vinculades a ministres, al final tingueren que baixar preus, perquè simplement deixant de comprar s'enfonsaven les empreses. És a dir, això va ser un exemple del Marroc al món, que, hem de tindre en compte. Jo recomano que busquen informació de, de l'abril del, 2018, perquè és interessantíssim.
Aquesta acció de compra, no? Quan anem a un lloc, comprem d'on ve l'origen, com s'ha creat aquella, peça de roba, inclús. A vegades ens trobem aquesta complexitat. Havíem tingut al programa el senyor Antoni Melé i ens parlava, no?
Què comprem i què no comprem. Perquè tan important és el que comprem com el que deixem de comprar.
Que aleshores no li estem donant aquest creixement.
Exacte, exacte.
La gran palanca de canvi, com podem acompanyar els nostres oients, senyor Ferran Caudet, en aquest moviment, en aquest el poder del consum conscient, perquè necessitem eines, per, donar-li forma, perquè, vulgui que no, estem instaurats en unes creences i en un dia a dia que se'ns emporta i que per molt que vulguem fer el canvi, moltes vegades no sabem per on començar.
Lo primer, quan més coneguda és una marca, menys interessant és per al consum conscient, en general. Quan més gran és una empresa, menys interessant és, perquè tot això desempodera a la societat i a les persones. Per tant, tornar al petit comerç de barri, buscar coses de proximitat.
Però podríem trobar un equilibri davant d'això?
Sí.
Perquè també de les grans empreses hi ha molts treballadors, hi ha molta gent que pot mantenir la seva família, no? Aleshores, potser la clau també seria anar en un equilibri.
Però aquest equilibri, com ara està tan desequilibrat, en un sentit, perquè les grans campanyes d'informació, els grans mitjans de comunicació, bueno, totes aquestes marques i empreses ja tenen molt de recorregut, es tracta d'equilibrar, harmonitzant a les petites. És a dir, una societat de micropimes i de, microemprenedors és una societat més empoderada que una societat amb grans estructures que controlen els mercats. Per tant, hem de llevar poder a les grans estructures per a donar-li a les persones que, s'empoderen en un petit lloc de treball i que fan una bona tasca i que hi ha la confiança, hi ha la proximitat i que són estructures més amables.
Aquesta llavor, hem d'anar posant aquesta llavor.
Entonces, és una mirada, Està, bé, hi haurà molta gent que seguirà comprant i que sentiran per tots els llocs que les marques bones són les que surten a tot. Bueno, el nostre missatge és el contrari. És a dir, quan més petit, quan més de proximitat, millor, per a equilibrar una balança que està desequilibrada. Estem parlant de que el 1% de la població mundial, el 1%, maneja el 99% dels recursos. I, això creix. I la base, la gran palanca de transformació d'això és el consum conscient. Cal desempoderar les grans estructures en les decisions de compra cada dia i començar a empoderar el veí. Perquè ahir creem circuits d'economia empoderada. Vull dir, quan tu compres el barri, el del barri, pues, si ha de canviar un vidre, busca el cristaler del barri. I l'altre, i ahir se creen circuits d'economia empoderada. Ara, quan tu vas a una gran superfície, quan tu vas a una gran empresa, això acaba en un paraís fiscal.
Clar, el, que passa, no?, moltes vegades.
No acaba en el barri.
Aleshores, estem a la paraula clau, la clau de posar-hi consciència. Diem als nostres oients, posem consciència en el nostre dia a dia quan anem a comprar, anem a la fruiteria del costat. Aquest consum de proximitat, per favor.
Uns cèntims més mereixen, valen el
Una mica més és molt.
És molt, exacte.
La conseqüència és important.
És molt important. Estic fent barri, estic fent poble. Ara, quan, al contrari, estic desempoderant el poble, estic desfent el barri. Què està passant, ja? Que molta gent, pues, per a trobar feina se n'ha d'anar a Xina.
La importància d'agafar una visió més de futur, no? De no pensar en demà, sinó pensar en demà passat i l'altre, de pensar en els nostres fills i en els nostres nets.
I sempre amb
goig. Què es poden arribar a trobar?
Sempre amb goig. No estic fent res malament si vaig a una gran superfície, però almenys sé el que estic fent. No dic que no vagin. Lo que dic és que sigam conscients de quin món estem construint.
Ja ho tenim, Ferran, és entrar en un equilibri. D'acord que anem a les grans superfícies, tothom, quan surt el sol surt per tothom, però també no ens oblidem de les botiguetes de proximitat, de la fruiteria, de la verdoleria, de la tenda on nosaltres podíem anar a comprar i els donaríem aquesta llavor, no?, per poder continuar, perquè la veritat és que és lamentable darrerament.
Jo proposo prioritzar els menuts. La meva visió és prioritzar.
Prioritzem.
Perquè, bueno, això desempodera les grans superfícies i beneficia les persones.
Llancem el missatge. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres parlant d'economia humana, no? Com diu en el seu llibre, de la rebeldia creativa a l'economia humana. Anem fent passos. El dia a dia, aquest un pas de l'altre, com deia...
El més important és això, és entendre, prendre consciència i situar-se on el cor i l'empoderament de cadascú ens situa.
Com deia Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Exacto. Fins i al volver la vista atrás se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar.
Ja la tenim. Moltes gràcies, fins ben aviat, aquí al Viure des de l'Essència.
Igualment, una abraçada.
Viure des de l'Essència.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Ens acompanya el doctor Xavier Noguer, de la Mútua General de Catalunya. Molt bones, doctor. Com està?
Bones. Bé.
Avui parlem de la podologia esportiva, no? Quin és l'objectiu?
Bueno, en principi l'objectiu de la podologia esportiva aniria encaminat a optimitzar i adaptar, doncs, les nostres estructures anatòmiques cap a una pràctica esportiva eficient. És a dir, el que fem, fem-ho bé i fem-ho en bones condicions. D'aquesta manera, aconseguir el màxim rendiment d'aquestes i evitant en tot moment aquestes possibles alteracions que es poden afectar d'una manera traumàtica, no? D'aquesta manera, crec que hem de ser capaços d'adaptar el nostre organisme a la pràctica esportiva que desitgem, sigui l'esport que sigui, no? I prevenir les possibles lesions resultant d'aquesta pràctica, mal feta, diem, anòmala, i millorar també el rendiment esportiu.
No? Com pot ajudar-te un podòleg a tenir un major rendiment esportiu?
Un podòleg, en principi, podem diferenciar tres fases, no? Una seria la fase d'adaptació, no? Que neix, en principi, orientat cap a l'empoderament del pacient, diguem, de l'esportista, no? O sigui, una fase d'adaptació. D'aquí ens neix també una necessitat de elaborar o participar dins d'un servei o un equip multidisciplinari amb diferents professionals que coneguin la pràctica esportiva, on hem de ser capaços cadascú en la seva especialitat d'analitzar aquesta pràctica des de diferents punts de vista. En el nostre cas, que és el que ens ocupa.
Correcte.
L'anàlisi del gest esportiu, el moviment, la dinàmica de la persona fent en viu, fent la pràctica esportiva. Després l'altre aniria encaminat al coneixement dels diferents materials ortopodològics, important, no?, que podem dotar en aquesta persona. Després també la tercera aniria a l'estudi del calçat que utilitza en aquesta pràctica esportiva i, finalment, doncs, un anàlisi també de l'àrea on es realitza aquesta pràctica esportiva. Això seria la part d'adaptació. No?
La més clara. Quines lesions són les més freqüents, doctor?
Com a lesions, podem diferenciar tres tipus de lesions, grosso modo, diríem, referent a les estructures parts toves, diríem, serien els hematomes subungnials a causa de traumatismes sota les ungles, em refereixo,
sí.
A causa de traumatismes repetitius. I aleshores, això, sobretot en persones que pugen grans desnivells, o sigui, pujades i baixades, doncs, que el peu, doncs, hi ha molt traumatisme amb la puntera, no? I això afecta en l'ungla. Què cal fer en aquest cas, no? En aquest cas, cordar-se bé el calçat esportiu, les botes.
Molt important, eh?
Molt important, eh?
Què hem de tenir en compte, així, doncs?
Més, esperis. N'hi ha algunes més, no? Serien les butllofes, també, que és clar, depèn de les persones que corren, no? Aleshores, buscar mitjons, també, en aquest cas, per evitar les butllofes, punxons que s'adaptin bé en la sabata, en el peu, i utilitzar sabatilles adequades. Després les turícies. I després el que tenim molt clar són aquestes estructures òssies articulars, que serien les metatarsals i les samoiditis, aquests dolors ossis degut a una sobrecàrrega. No?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctor. Ja tenim aquest punt, no?, de consciència de la importància de la podologia esportiva que hem de tenir en compte a l'hora de realitzar, no?, l'activitat física.
Molt bé.
Doncs fins ben aviat. Moltes gràcies pel consell. Gràcies, doctor.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Ciència i consciència, amb la doctora Luján Comas.
Doctora Luján Comas, licenciada en Medicina i Cirurgia. Com està? Benvinguda al programa.
Gràcies, Glòria. Molt bé. Moltes gràcies.
Avui parlarem de, dins d'aquesta consciència no local, on no hi ha, vostè diu, ni passat, ni present, ni futur, no?
Sí, tot és un.
Parlem dels éssers estimats.
Sí.
Per dir-ho d'alguna manera, aquest contacte amb quan una persona ja deixa el cos.
Sí, però continua com energia. I això és molt important. Hi ha un home, Bill Guggenheim, que és, penso jo, que és la persona que més ha estudiat els contactes després de la mort. Durant més de 25 anys ha escrit un llibre que de 7 anys d'investigacions on hi ha 3.300 casos. No busca, no agafa aquells que no surtin d'una manera espontània, sense provocar-los, o sigui que no hi ha cap mèdium, no hi ha cap terapeuta i tu no t'ho esperaves.
Aleshores, podem dir que ens ve una informació?
Ve una informació que ve d'un ésser estimat. Aquesta informació pot tenir, segons ell, 12 modalitats.
A veure quines poden ser, doctora.
Una és la intuïtiva. Tu saps que aquella energia està i que és d'aquella persona, perquè cadascú té la seva empremta, la seva energia, no? I tu ets capaç de reconèixer aquesta energia. Llavors, aquesta energia pues, et dona amor, et dona...
Podríem dir-li la intuïció. Intueixes que hi ha algú que està passant i no li saps posar paraules.
I el sentiment que et dona, no? Sempre és d'amor, sempre és d'escalfor. A vegades venen a acomiadar-se si hi ha hagut, alguna cosa... que no està tancada, no? Jo recordo d'una mare que la filla li havia tratat molt bé i ella sempre estava de mal humor, sempre... la mare va morir i va tornar a donar-li gràcies a la filla.
Podríem dir també que hi ha gent que diu que s'ha mort un familiar, s'ha mort un amic, una persona propera, i la nit abans jo sentia que passava alguna cosa.
Sí, això és el que entra dins dels somnis. A vegades... tens un somni i després ho expliques a la parella i et diuen, no, això és un somni. Dius, bueno, però ho he vist i he vist en aquestes condicions i l'endemà et diuen...
Ha passat tal cosa.
Ha passat i dius, a quina hora? I és l'hora que tu t'has despertat perquè havies tingut aquest somni, no?
De quina altra manera es pot manifestar, doctora?
A vegades per les olors, o sigui, entren per tots els sentits. Una fragància. A vegades són fragàncies característiques. Una persona que porti sempre la misma loció després de l'afaitat o que porti el mateix perfum i... apareix en una habitació sense més, i això ho he discutit jo, sense més, i se'n va després de molta estona, no saps d'on prové, però té un segell que tu ets capaç de reconèixer. I tots els que estan a l'habitació també ho senten. També una altra manera és visualitzar. Aquesta persona pot aparèixer com un holograma o de cintura cap amunt o sencera, ja amb una...
Com si fos un cos físic.
Un cos físic, i et ve a dir alguna cosa. Després, també, en el moment que tu vas a dormir o estàs en el moment de despertar, que estàs en el regne,
en aquell punt, eh?
En aquell punt d'on és alfa, i pot venir. A vegades dius, això és un somni, però no, perquè a vegades et diuen coses que tu no saps. Per exemple, el cas d'una persona que a darrere d'un calaix havia amagat uns diners. Obren el calaix i no ho troben, sinó miren a darrere. O papers que necessiten pel testament, que únicament la persona que ha mort sabia on estava. I ho troben perquè aquella persona ve i els hi diu. En fi, hi ha moltes coses. Hi ha llums... Tu saps que aquella persona és. Yes. I saps que no existeix la mort, que això és molt important, i que hi ha sempre una connexió amb els teus éssers estimats, siguin familiars o amics. Aquestes aparicions es donen més en el primer any de la mort. Després, entre 2-5 anys, però ja fins i tot s'han vist a 30 anys, quan és amb un motiu precís.
Podríem parlar d'aquest acompanyament, no?
Sí, i jo crec que és molt important saber que els nostres éssers estimats estan amb nosaltres, que saben de nosaltres, per lo que estem passant, i ens ajuden en tot.
La veritat de sentir-nos acompanyats, de que realment ho estem, d'anar, sí, des del sentir, no? Des d'aquest sentir en què hi ha alguna cosa més enllà de la mort, no? Com en aquest llibre que vostè ha escrit amb la senyora també Angie Carmelo, Existe la muerte, ciència, vida i trascendència, interessantíssim. Vostè em comentava, la mort, Glòria, és l'estat millor que pot tenir la persona. Sí. I jo li preguntava, què m'està dient, doctora Dussi? Sí, no?
És que jo penso que és com la culminació de la vida aquí, però que és un pas per al que ens estem preparant durant tota la vida, i aquest pas és tan important perquè és el naixement en una altra dimensió, sense limitacions físiques.
Doctor,
molt bé.
Molt bé, doctora Lohan Comas, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Quanta pau interior ens dona el fet d'escoltar-la. Fins ben aviat.
Moltes gràcies, Glòria. Encantada, com sempre.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. L'essència en el món de les lletres.
Ens acompanya David Bartrés Faz, doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la mateixa universitat. Autor, juntament amb Álvaro Pascual Leone i Álvaro Fernández Ibáñez, del llibre El cerebro que cura. Benvingut al Viure des de l'essència, David. Què tal?
Hola, què tal? Gràcies per haver-me convidat.
El fet de pertenir una vida plena i feliç, el més important és tenir un cervell sa.
Sí, aquesta és la tesi fonamental del llibre d'aquest El cerebro que cura, i una mica el que vol enfatitzar és que per viure bé en plenitud, en qualitat de vida, en benestar, i això és el que enfatitza l'OMS a nivell del manteniment de la salut, de l'estat de salut, és necessari no només tenir un cos sa, això ja ho sabem, la ment sana incorpora sano, sinó també la inversa, que és tenint un cervell sa, tindrem millor salut, millor qualitat de vida, perquè el cervell té un efecte regulador, coordinador, regulador de tots els òrgans i sistemes del cos. Per tant, és important tenir el cervell sa, no només perquè per ell mateix tenir un cervell sa ens permet estar millor mentalment, cognitivament, o tot el que podem saber, sinó perquè també regula de forma més eficient el funcionament dels òrgans i sistemes del cos. i per aquesta raó.
De fet, en el llibre també dieu el cervell està en constant canvi, no? Diu, després de llegir aquest llibre, el teu cervell no serà el mateix.
Sí. Hi ha una propietat que anomenem, no, en el llibre, que és aquesta propietat que és intrínseca del cervell i de tots els mamífers i més i d'entrenalitat de tots els éssers vius, que és la plasticitat cerebral, que és aquesta capacitat que té el cervell de constantment anar canviant, readaptant-se als canvis externs o als canvis també interns, diguem, del nivell intern de l'organisme, però també sobretot ara estem parlant de canvis externs, fem un tipus d'activitat, un tipus de nutrició, un tipus de...
Estem parlant dels pilars, els pilars fonamentals.
Exacte.
Per tenir una ment, un cos i una ànima més sana.
Sí, sí, en el llibre el que diem és que hi ha tot una sèrie de factors, d'estils de vida que són modificables i que tenen un fort impacte en la salut del cervell i, per tant, en la salut de tot l'organisme, com deia abans. I aquests són, com comentaves, l'activitat física, l'activitat cognitiva, la socialització, el dormir bé, nutrir-se bé, i també tenir aquesta sensació de pla vital, de tenir un projecte de vida, de que la teva conducta, els teus objectius estiguin delimitats per alguna cosa que per tu és de valor. Totes aquestes coses que es poden canviar, diguem, no? Uh-huh. Són importants i el que faran és que gràcies a aquesta propietat que estava comentant abans del cervell, que és la plasticitat, exposar-nos a diferents estils de vida òptims canviï el nostre cervell gràcies a aquesta capacitat plàstica i generi més salut.
Hi ha uns ingredients, també, parleu, David, de tres ingredients que són per la clau de l'entrenament cognitiu, no? De quins ingredients estem parlant, del fet aquest d'intentar alguna cosa nou, aquesta plasticitat de constantment, no? En aquell punt d'anar-nos regenerant i anar a aquest desafiu, retar-nos a nosaltres mateixos.
Exacte. Diguem que l'entrenament o l'activitat cognitiva, perquè sigui beneficiosa pel cervell, ha de ser novedosa, és a dir, no ha de ser... És a dir, promou més la plasticitat si fan coses que són noves i no sempre fem les mateixes rutines, no? Per exemple, en el meu cas, o en cas de moltes persones, podria ser aprendre a tocar un instrument musical, una nova llengua que no sapiguem, aquest component innovador, després que sigui complex suficient, que sigui suficientment complex, és a dir, no només ha de ser nou, sinó ha d'implicar un esforç.
Allò que costa de vegades tant, no? Aquest esforç, perquè quan portem, per exemple, vull aprendre a tocar un instrument a la que portem 3 o 4 dies, ens costa continuar. Com ho podem fer per poder mantenir el ritme, diguem-ne?
Efectivament. Llavors, aquí hi ha dues coses. El primer, que el que volia dir és que l'esforç ha de ser significatiu, però no ha de suposar una cosa que no podem arribar a fer. Per tant, hem de pautar-ho amb el ritme que calgui per arribar a assolir-ho, posat i esforç per poder assolir, també. I la tercera cosa és que, precisament perquè això sigui possible i perquè continuem i no abandonem, com tu deies, el tercer punt important és que sigui motivador, és a dir, que sigui una cosa que ens agradi. Perquè si és una cosa nova que requereix esforç i no ens agrada,
i llavors sí que llavors sí que ja és difícil, de poder-ho portar a terme.
No, perquè es tracta de trobar i de buscar una mica allò que a la gent realment li agrada i li aporta alguna cosa, no? Moltes vegades ara trobem gent que és gran i diu, mira, jo de petit o de jove tocava la bateria i ho vaig deixar i ara em tornaria a fer il·lusió tornar-ho a fer. Doncs això és exactament allò el que probablement ha de recuperar en aquest moment.
Doncs aquí ho deixem, des d'aquest punt motivacional, sobretot la importància de la il·lusió. Sí. David Bartesfat, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres, al Viure des de l'Essència, i que vagi molt bé el llibre, El cerebro que cura, no? Molt interessant i amb moltes ganes de venir a la presentació del llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat.
Fins una altra, adéu.
Viure des de l'Essència, amb Glòria Montasell.
Estimats oients, això és tot per avui. Els esperem la propera setmana per continuar vivint i sentint, aprenent i desaprenent aquí. Al Viure des de l'Essència, gràcies, equip tècnic. Qui els parla? Glòria Montasell. Fins la propera setmana.
Ràdio Estel. si et vas perdre aquest moment.
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest...
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.